aquesta jo no la sabia. Soc molt dolent per les frases. El que passa és que aquesta que jo t'he dit, clar, com que la tinc davant de casa cada vegada que surto al carrer...
Amb els anys l'has anat memoritzant, no?
Sí, sí, m'ha costat, eh? M'ha costat, perquè fixa't que he tingut un amago, al començar, que m'ha marxat.
Que, per cert, la càmera del temps de Terrassa pot ser que estigui aquí al museu?
Sí, està just en aquesta estructura de formigó que hi ha davant de la terrassa del restaurant. Sí, sí, sí. Sí,
molt bé,
sí,
molt bé.
Sí. Pots anar a veure i si et poses allà davant et veurà a Catalunya, eh?
No cal.
El que li faltava al Ricard, ja.
Sí, exacte.
I el Canalies també.
El Canalies no se'l veurà, no se'l veurà.
Ja està, ja hi som.
Ja hi som.
I el temps?
El temps. Mira, anticicló, ja està. Sol.
Fantàstic.
O boira. Boira i fred, sol i bonança de dia, contrast entre el dia i la nit, i això és vàlid per avui, demà i el cap de setmana.
Gràcies, Francesc. Una abraçada.
Adéu-siau.
Adéu. També a la mobilitat. Aina Ostrell.
Bon dia. Recordem que avui hi ha vaga d'autobusos que afecta el transport urbà i interurbà. En hora punta hi ha serveis mínims del 40% i la resta del dia estan garantits només un de cada 5 autobusos. D'altra banda, el Regional Express de Lleida circula en mitja hora de demora i no arribarà a Barcelona ara, fins passades les 9. I també va tard l'RG1 de Figueres, que acumula 15 minuts de retard i també en principi hauria d'arribar a aquesta hora. I acabem a l'alta velocitat. La majoria dels trens provinents de Madrid tenen entre 10 i 25 minuts de demora.
I pel que fa a les carreteres, Sira Quintana?
Bon dia, doncs no tenim constància d'accidents i de retencions. En localitzem sobretot a la C-17, a l'Ametlla del Vallès, per obres, B-23, Molins de Rei a Sant Feliu de Llobregat, l'entrada pel nus de la Trinitat, de Mollet fins a Santa Perpètua, la P-7, i les rondes de Barcelona, Santí Llobregat.
I avui estem aquí al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, de seguida tertúlia especial aquí al matí de Catalunya Ràdio, amb Sílvia Còpola, amb Milagros Pérez Oliva i Arturo Puente, i amb tota aquesta gent que avui ens acompanya.
Home, i tant, per favor, un aplaudiment per vosaltres mateixos. Benvinguts. Que, per cert, li has de preguntar a la Còpola com ha arribat, avui?
Ara li preguntaré.
M'encanta, com sempre, com fem els programes en directe, la primera fila, que són els primers que han entrat.
Sí, clar, ben d'hora, ben d'hora.
I crec que has tingut també una conversa amb ell, potser amb aquest senyor. Què tal, bon dia?
Bon dia.
Com et dius?
Josep.
Josep, d'aquí Terrassa, de tota la vida?
No.
Comencem bé.
No, bueno.
D'on ets?
De Ulldecona, província de Tarragona, per si no, per qui no ho coneixi.
Sí, ha vingut des d'Ulldecona per veure el programa?
No, però porto 50 anys vivint aquí a Terrassa.
Home, ja és una mica terrassenc, no fotem 50 anys.
Jo l'entenc.
Per què?
Bueno, perquè no s'acaba de sentir...
No et sents integrat?
Costa. Són gent que costa. Són gent que costa.
Ara, menys, però, home, és que...
A veure com te'n surts, d'ara. Perquè aquí tens uns quants terrassencs.
Pues no ho sé.
Quina ha vingut a Terrassa? Que aixequi la mà si hi ha algú que no és de Terrassa. A veure.
Mira, espera.
Hi ha prou gent que no és de Terrassa.
Ah, no, però aquí, d'on sou vosaltres?
Del País Valencià.
I veniu del País Valencià?
Oh, jo ja visc aquí, també.
Ah, viviu aquí. Molt bé.
Tampoc et sents integrada aquí a Terrassa?
Sí, que me sent integrada.
Tu?
Jo sóc de Barcelona, al barri d'Horta.
També integrat, eh?
Absolutament integrat.
Bé.
Va, escolta'm. És que no, és que què vols dir?
No, com que avui ets sabadellenc, vull dir que aquí tenim un sabadellenc.
Bueno, avui sempre, en principi.
Bueno, però avui més que mai, tu que sempre Sabadell, millor que Terrassa, que no sé què. Ara aquí tens tots els terrassencs, a veure com t'ho fots aquest matí. Ja t'ho dic ara, bon dia.
Bon dia.
Què dius?
Home, que som terrassencs, tu, que Sabadell és el barri marítim de... Bueno, el segon barri de Terrassa.
Posa't de peu, que això m'interessa.
Bueno.
Comença el matí bé, que és com ens agrada a nosaltres, no? A veure...
Sempre ho han portat molt malament, jo no sé què els
hem fet. No, els de Sabadell sempre ho han portat més malament que nosaltres. Nosaltres som senyors.
Sí, nosaltres som homes, això sí que té.
Jo he de dir-te una cosa, Ricard, ja ho saps, jo sóc més de Terrassa que de Sabadell, eh?
Perquè tu t'agrada més la mala raça.
Sí, bueno, a mi m'agrada més Terrassa, jo ho he de dir.
Que sí, tenim el museu, aquesta rambla preciosa.
Ah, la Masia.
La Masia.
Haig de dir que aquest museu és extraordinari.
Home, només faltaria que diguessis que no.
Bueno, això s'ha de reconèixer, això s'ha de reconèixer.
Bé, al llarg del matí anirem parlant amb terrassencs i terrassenques,
eh? Jo havia vingut quan era jove a veure partits del Terrassa i tot, vull dir que...
Ara sí, ai, mira, com que vas canviar la truiteta,
no,
però també ets
explicar els meus defectes.
Molt bé, doncs al llarg del matí anirem coneguent tots els terrassencs i terrassenques que volen dir-te coses aquest matí, Ricard.
Avui aquí, des de Terrassa, gràcies per acompanyar-nos.
Una
pausa, ara tornem.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Tot seguit, sentim les novetats que ens porten els amics del Corte Inglés. Bon dia.
Hola, bon dia. Només fins diumenge, al Black Friday total del Corte Inglés t'esperen milers d'ofertes increïbles amb fins a un 40% de descompte en moda, llançaria i sabateria. En marques per dona com Southern Cotton, Now Lover, Zermatt o Cuchel. i per home també com ara Levi's, Dustin, Emidio Tucci, Timberland o Lloyds. Per als més petits també trobaràs descomptes en Gap, El Pulpo, Tutto Piccolo o Kids El Corte Inglés. I per descomptat, no hi poden faltar la llançeria i els descomptes en sabateria. No t'ho pots perdre. A més, només avui i demà et donem un 15% de regal per les properes compres superiors a 50 euros que podràs fer servir de dissabte 30 a dilluns dia 2 de desembre. Sí, un 15% de regal per les compres de moda, esports, llar, alimentació, bellesa, accessoris i molt més. Fins diumenge 1 de desembre, milers d'ofertes increïbles al Black Friday total del Corte Inglés. I recorda-te'n, tots els diumenges i festius del mes de desembre, totes les nostres botigues estaran obertes de 9 del matí a 9 de la nit perquè puguis fer les compres amb comoditat. T'hi esperem. Res més per avui. Adéu-siau, fins demà.
El matí de Catalunya Ràdio.
Hola, amor, com ha anat al col·le? T'has menjat l'esmorzar? No em diu res.
Si ara sempre guarda silenci, podria voler dir-te alguna cosa. Hi ha senyals que poden dir molt. Escolta'ls i actua contra les violències cap a la infància. Ministeri de Joventut i Infància. Govern d'Espanya.
Si em toquen els 200.000 euros de la grossa de cap d'any, penso comprar-me...
Para. Però si ja ens ha tocat.
Oh, sí?
Cada cop que compres un bitllet, ajudes a millorar la vida de la gent que necessita.
31 de desembre, sorteig de la grossa de cap d'any. Tu juga que juga.
Que això toca que toca.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Oye, David, si no hay aeropuertos, ¿cómo vamos a llegar a la boda de mi hija?
Es que no está escuchando la canción.
Entra un dia sense aeroports.com i descobreix el nou tema de David Bisbal i més històries com aquesta.
AINA, aeroports per tu. Ministeri de Transportes i Mobilitat Sostenible. Gobierno de España.
Avui, al matí de Catalunya Ràdio, especial des del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya a Terrassa.
Imagina't que viatges en el temps fins d'aquí a 10 anys. Tot seria diferent, excepte...
Excepte el teu Mazda CX-5 o CX-60, ara amb 10 anys de protecció. A més, 3 anys de manteniment i 3 anys d'assegurança de regal. Promoció vàlida finançant amb FlexOpción a través de Santander Consumer. Veure condicions de Mazda.es.
Xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
Tenim milers de raons per ser optimistes. El que manté el català, la que el vol aprendre. La que porta la nostra cultura arreu del món. El que la manté viva. El que s'organitza per transformar el seu barri. La que es mou per construir un país. Tenim milers de raons per ser optimistes. Tu n'ets una. Fes-te soci d'Òmnium Cultural.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol. I loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre, Loteria de Navidad, el sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
La banda sonora per cantar a ple pulmó per les malalties respiratòries. 20 anys del disc de la Marató. 20 cançons per donar aire a qui més el necessita. A la venda aquest diumenge el CD amb el teu diari i en format vinil en exclusiva al Corte Inglés. I també, pel mateix preu, te'l pots descarregar en digital. Amb la col·laboració de Catalunya Ràdio.
L'Agència Catalana de Notícies i 3CAT us ofereixen el primer programa de Catalunya Ràdio totalment en anglès.
Feeling the Sync.
El podcast en anglès sobre l'actualitat social catalana. Tot el que projecta Catalunya al món.
On the 29th of October, an isolated upper-level depression, or DANA, affected Spain. One month on, we review the damage, explore local responses, and question why these slow-moving storm systems are becoming increasingly frequent.
Feeling the Sync, amb Beth Cohen, cada dissabte a l'API web de Catalunya Ràdio. I també disponible a la plataforma 3CAT.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Són les 9 i 9, som al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, Terrassa, celebrant aquest 40è aniversari. Ens acompanya ara Milagros Pérez Oliva. Què tal? Bon dia, com estàs? Podeu aplaudir, podeu aplaudir. Bon dia, bon dia. Arturo Puente, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I Sílvia Coppola, bon dia.
Bon dia, bon dia, bon dia, Terrassa, bon dia, Catalunya.
Què t'ha passat venint fins aquí, Coppola?
Oh, van passar moltes coses. Primer, deixa'm dir que Terrassa per mi és la ciutat dels efectes de l'amor, és la ciutat de la meva cosina Maria Eugènia, de la meva
Maria
cosina
Eugènia.
Maria Remei.
Sí, la Maria Remei.
La Maria Remei.
La, no, d'aquí de Terrassa,
sí. I va néixer el meu fill, i jo hi era.
Bueno, sap guanyar-s'ho, això, sap guanyar-s'ho, això. No, però abans ho dèiem amb l'Arturo, realment aquest museu és molt significatiu d'en quin moment està el país, no?
Sí, perquè... sí, sí, aquest museu representa la burgesia catalana que va fer la primera revolució industrial de del Mediterrani i que ara ja no fa això, ja no inverteix en economia productiva. La burgesia catalana només sap invertir darrerament en totxo i en turisme. I estaria molt bé que vinguessin una mica per aquí per recordar que els seus avis feien fàbriques, feien economia productiva, també feien altres coses que explotaven molt els obrers, però ara els exploten igual amb menys economia productiva. Per tant, tornem una mica a aquesta...
Això com aquell que res l'has col·locat aquí.
No, però és molt interessant això, perquè el catalanisme polític al final neix d'una burgesia que va invertir en el Barça, si vols, en la Casa Vallllosa i tot el que és la Barcelona que coneixem, els grans valors socials d'aquell moment, la burgesia hi tenia un paper importantíssim. I ara és veritat que la burgesia en això ha desaparegut més.
Ha desaparegut,
aquest compromís
sobretot,
social.
Ha desaparegut el compromís social, el compromís més aviat nacional, jo diria, no? Ha desaparegut perquè aquesta cobdícia, que és una cosa global, però que passa molt concretament a les elites catalanes, ha fet que es desarreli molt, no?, amb el país. També hi ha un catalanisme popular, obrer, els dos catalanismes neixen alhora, i és un catalanisme també popular, però que també neix en aquestes fàbriques de totxo i en aquestes màquines que avui ens representen. Vull dir que els dos catalanismes estan aquí i no només... jo crec que Terrassa en això és una capital del país.
Bueno, una capital.
Bueno, però...
De la burguesia.
Sí, tens raó. Coppola.
Estava pensant ara que vaig anar fa pocs dies a veure la presentació del llibre del Josep Francesc Valls, que justament, l'efecte Stick, parla d'això, de com, diríem, les classes mitjanes han anat desapareixent i cada vegada doncs, la classe mitjana ha anat com més empobrint-se, no? I el que hi ha ara ja és molt estretet a dalt de tot, no? Un grup de persones, i que la classe mitjana és la que pateix cada vegada més aquesta desigualtat, a banda dels que ja la patien, però com ha anat polaritzant-se. Jo crec que hauríem d'incidir en aquí, perquè al final són aquest grup de persones que estan al mig, que pot ser classe mitjana, 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 alta, mitjana, baixa, les que empenyen, les que fan de motor del país.
Ja. Bueno, jo crec que aquest museu és la demostració d'aquesta transformació, perquè ara ens agrada molt veure aquest passat industrial aquí en aquest museu, però això representa que Terrassa, com totes altres les ciutats de Catalunya, sobretot les que estaven en el tèxtil, i el que estaven en altres àrees que eren molt potents en aquell moment, han convertit el seu passat en un servei. I, per tant, han passat de l'economia industrial a l'economia de serveis, a la dels visitants, diríem, no? Es compleixen ara 30 anys dels acords del GATT, del lliure comerç. I 30 anys després, el que s'ha vist és que aquell acord que va donar pas a l'onada de globalització més important de tota la història de la humanitat, perquè realment el que feia era obrir totes les fronteres i permetre intercanvis pràcticament lliures, va comportar també, des del punt de vista industrial, aprofitant que hi havia grans diferències entre els països asiàtics i altres, per exemple el nord de Marroc o altres països del nord d'Àfrica i Occident, es va produir una onada de deslocalitzacions brutals. I llavors jo recordo moltes vegades, crec que en un debat a Terrassa vaig venir una vegada sobre el tema de la industrialització i sortien uns gurús econòmics d'aquell moment que deien, bueno, no hem de patir si deslocalitzen fàbriques perquè tenim alternativa en l'economia dels serveis, deien, i al cap i a la fi nosaltres produïm, en aquell moment ell deia, a Bangladesh, però nosaltres ens quedem amb el know-how, és a dir, amb el coneixement. Quan ha trigat la Xina a tenir el coneixement? A tenir les fàbriques i en aquests moments a ser el productor de cotxes elèctrics, que és la indústria més avançada des de l'automòbil, més potent de tot el món.
És que potser en aquells anys que dèiem, no, la transformació o el progrés està més vinculat directament a aquests models de producció,
clar,
i ara això ho hem desligat.
No, però a veure, està produint-se en aquests moments a Alemanya, que està en crisi en aquest moment, està fent una aposta molt important per la reindustrialització. I ho fa de dues maneres. Una, aprofitant tot l'avenç que representen les noves tecnologies, per exemple, la robòtica. S'ha demostrat, hi havia molta por que la robòtica pogués destruir llocs de feina. En el cas d'Alemanya, en el cas de Corea, en el cas de Taiwan, s'ha demostrat claríssimament que els països més robotitzats no destrueixen ocupació, sinó que se'n crea. Perquè estar molt robotitzat implica que tens una indústria molt avançada i que això tira de l'economia i això tira de la possibilitat de reindustrialitzar.
Però és veritat que hi va haver un moment que fins i tot amb el nom de les conselleries la paraula indústria va començar a desaparèixer. Era com, i vam començar a parlar d'empresa, i com si realment la indústria fos una cosa fosca, lletja, bruta, i que, per tant, haguéssim d'anar-nos en els serveis. És veritat, també, que jo crec que fa uns anys, ara penso amb el govern català, ha tornat a veure i a donar-se que no podia deixar una font de riquesa i de desenvolupament tan important per a Catalunya com la indústria, que desaparegui, no? Estava mirant, mira, i la importància de la indústria de la Unió Europea. Representa més del 20% de l'economia, 35 milions de llocs de treball, el 80% de les exportacions de béns de la Unió Europea. I la indústria de la Unió Europea ocupa el primer lloc en els mercats mundials de productes i serveis de gran valor, com els productes farmacèutics, com l'enginyeria mecànica, com la moda. Amb capacitat d'innovació, la indústria és també líder en patents de tecnologia verda i en altres sectors d'alta tecnologia. És a dir, el que va fent i entén que ha de fer és ser sostenible des de tots els punts de vista, ambiental, econòmica, social.
La policia catalana de la que estem parlant i va fer moltes coses criticables, evidentment, però va fer una que va estar molt bé, que és que tots els diners que podia, que portava, per exemple, de Cuba, de les colònies, del tema més agrari, no? El va reinvertir en innovació, el va reinvertir en maquinària, el va reinvertir en coses productives. I a mi m'agradaria molt que avui, el que més m'agradaria de tot és que la gent que té molts diners el reparteixi. Però la segona, com que això no passa molt, la segona cosa que m'agradaria més és que aquesta gent invertís en economia productiva. Que no es quedi content amb un hotelet o amb dos hotelets o amb construir pisos i en aquesta mena d'economia, sinó que l'inverteixi en economia productiva, que busqui avui les energies verdes, que siguem un país...
Clar, però això vol dir liderar i...
No només això.
I atacar el model que hi ha ara.
No només això, perquè en aquests...
I arriscar.
En aquests anys, el que ha passat també és un altre canvi fonamental. Estem parlant dels empresaris que feien el textil, els empresaris que feien l'edifici de l'Ajuntament, els empresaris que feien un teatre, els empresaris que, des d'una economia d'empresa familiar, a més es permetien, que era una forma també d'exercir el seu capacitat d'influència i de poder.
Avui està financiaritzat. No?
Què passa? Que tot això ha desaparegut. Les empreses, qui són els propietaris d'una empresa? Els accionistes. I aquests accionistes, a on estan? Pues estan dispersos per tot el món. I els que dirigeixen aquesta empresa són els empresaris que estan pensant com li deixaran al seu fill un patrimoni més gran que el que ell havia recollit? No. Els empresaris d'aquestes empreses són CEOs, que són mercenaris de l'economia, que es venen al millor postor i que avui estan a Sabadell i demà poden estar al BBVA encara que no hi hagi OPA. No? Vull dir que aquest... I quina és la mentalitat d'aquestes elites que estan decidint la marxa de l'economia? Pues el guany immediat. Fa 2 o 3 anys, va haver-hi una reunió d'un organisme que és bastant simpàtic, que es diu la Taula Rodona, i que agrupa a Nord-Amèrica més de 200 de les més grans empreses de Nord-Amèrica. I van reunir allà els que eren accionistes principals i alguns dels CEOs. I van fer un brainstorming de veure per on anaven. I es van adonar ells mateixos que anaven malament perquè estaven absolutament desconnectats dels interessos de la ciutadania en la que ells servien. I llavors van fer un manifest que deien que havia passat el temps i havien de revisar el principi general de l'economia financera, que és que el seu principal objectiu és satisfer els interessos dels accionistes, que havien de tenir també en compte els interessos de la comunitat, dels treballadors, dels consumidors, etcètera, etcètera.
Per això nosaltres hem viscut com, diríem, jo vull defensar aquelles persones que han invertit el seu patrimoni per crear llocs de treball. Vull defensar aquestes persones, no només disparar a l'empresariat. Vull dir que, a més, no sé, jo és que vic al Poble Nou, encara tinc la imatge, diríem, de les antigues fàbriques dels senyors de Barcelona, les senyores empresàries, no n'hi havien, que vivien al Passeig de Gràcia i tenien l'empresa allà. I que tenien responsabilitat social, també. Això també existeix, Perquè ara, quan sentia aquí el company dient, no, primer de tot que reparteixin els diners, dius, home, potser que primer de tot el que fa sigui crear llocs de treball amb unes condicions justes. Això sí, ara no es tracta d'anar donant bitllets, crear llocs de treball i que tothom assumeixi la responsabilitat que té social.
Però fixa't com ha canviat.
Jo crec que alguna vegada...
Què vols anar donant? Ara aquí tu surts, fas d'empresari? Perquè, és clar, tu ets classe mitjana, estimat. Per què no surts aquí i comences a donar bitllets?
Perquè ens hauria de robar en algun lloc.
Ai, però és que n'hi ha que en tenen menys que tu. Vols dir que no hauries de repartir alguna cosa que dus a la butxaca?
A veure, però...
Escolta'm una cosa. Digues, acaba.
No, acabo.
És que hem esmorzat.
Sí, ho veig.
A mi,
bueno, sí, em consta que esmorzes cada dia, Còpolo.
Jo esmorzo cada dia, jo em sap.
No, però és que...
Faig 5 capes, com les embrassades.
Aquest cliché moltes vegades es repeteix... No, vull dir, en aquests moments tenim 4 o 5 empresaris que són el prototipus d'empresari planetari. Ja no estem parlant d'un empresari que sigui a Terrassa o que sigui a Catalunya, no. Estem parlant de Jeff Bezos, estem parlant d'Elon Musk.
Tenim a Terrassa.
Estem parlant del Bill Gates.
Això estem naturalment, clar que estem
naturalment, com en aquell moment, també ara hi ha diferents maneres.
Sí,
òbviament
sí.
Estaràs d'acord.
Estem d'acord, abans m'ho diguis.
El que era president de Microsoft,
sí,
ha fundat la Fundació Bill Gates, Bill i Melinda Gates,
sí,
que ha invertit una quantitat de diner impressionant,
sí,
a l'escala, sí, i això es dona una mica la dimensió.
Sí.
O sigui, el que un empresari feia fa un segle per donar, per fer el Liceu, per fer un altre, per
això,
fer...
El Palau de la Música mateix.
Palau de la, sí, Música. Ara és un empresari que... Això es dona la mida de com ha canviat el sistema econòmic. Perquè aquest empresari, que és avui Bill Gates i que és el millor mecenes que tenim,
sí,
es permet donar més diners que el PIB de molts països. Sí. Llavors vol dir que la dimensió i el poder... Perquè quan aquest poder no va per fer la fundació, que són alguns, no va per la fundació Bill Gates, tenim el Jeff Bezos que fa altres coses.
Són les 9:23, ara parlem també de l'enfrontament polític que hi ha entre el Partit Popular i el PSOE, que està pujant de to per les acusacions de corrupció, però abans, Maiol Roger, bon dia.
Bon dia.
Què està passant al diari avui?
Doncs mira que hi ha una mica de rebel·lió o de queixa entre el personal perquè Saúl Gordillo, el periodista que entre d'altres va ser director de Catalunya Ràdio i que dimarts va ser condemnat a un any de presó per agressió sexual, continua sent col·laborador del diari. Avui veiem dos articles publicats, un del director del diari defensant que Saúl Gordillo segueixi col·laborant al Punt Avui i un dels treballadors dient que això ho fa tot i el rebuig de la plantilla. Recapitulem, dimarts va sortir la condemna d'un any de presó. Dimecres el director del Punt Avui, Joan Vallclara, feia un article on es preguntava ell mateix què faràs amb en Saúl i deixava clar que no faria res, que no li retiraria el dret a treballar i a guanyar-se la vida amb dignitat, i ell deia, soc aquí per evitar tot tipus d'abusos i treure-li la feina ho seria. Deia que la condemna no era ferma i que ell i que Saúl Gordillo ja es redimiria a través de la pena, però que ell no en pensava fer res. A partir d'aquí, la redacció del diari es va queixar internament i va haver una votació en què es preguntava a la redacció si volien que seguissin. Aquesta votació, 51 vots a favor de que deixés d'escriure el Punt Avui i 9 en contra. I hi ha un comunicat que podem llegir, insisteixo, avui al diari El Punt Avui, en què es diu que es rebutja per part dels treballadors que Saúl Gordillo continuï col·laborant. En paral·lel, unes pàgines abans, el director fa un segon article dient... destacant la demanda de la redacció, però diu que atendre aquesta demanda, és a dir, fer fora Saúl Gordillo, és condemnar a Saúl el Saül a la mort civil, ho diu tal qual.
Estem parlant d'un... feia col·laboracions.
Ell feia, una, ell feia fa un article setmanal sobre intel·ligència artificial, una doble pàgina...
Intel·ligència artificial?
Sí, sobre intel·ligència artificial, sí. Mm. És, sí, sí, sobre l'àmbit tecnològic, que sovint va sobre intel·ligència artificial. Deixa'm dir-te també que hi ha un articulista, que és la Marta Roqueta, que va anunciar la seva decisió de deixar d'escriure, diu Joan Baiclar en aquest article, que té la porta oberta per tornar. Però avisa d'això, qui vulgui continuar amb el linxament no tindrà la mort civil que busca. Aquest no és un país de lapidacions.
Què faries, Còpolo, si fossis directora del Punt avui?
Com tu saps molt bé, Ricard, a nosaltres parlar de Saül Gordillo, que tu l'has tractat i molt, i jo mateixa també, no em resulta gens fàcil. Gens fàcil. Llavors, el que veig és que encara té un altre judici per als mateixos actes d'abús sexual, suposadament, amb una altra persona, comesos el mateix dia. Llavors, a mi em sembla que ell, que defensa que això doncs, va ser consentit, potser que l'advocat o l'advocada s'ho repensi. En primer lloc, si ha de continuar dient que això era consentit. I em sembla que potser que l'abús sexual al final és un abús de poder, eh? I aquí vaig, no? Diríem, quan coneixem una persona, l'abús sexual és una altra forma d'abús de poder, que a ell li aniria bé sortir i dir, doncs, a veure... Per exemple, no? A mi em podria semblar que això no havia, que havia estat consentit, però repassant-ho, veient-ho, doncs m'adono que m'he equivocat. Demano perdó. I m'apunto, faig una sèrie de formacions que m'ajudaran a veure que potser algunes actituds i conductes que fa uns anys doncs eren, es permetien socialment, no estava bé que es permetessin perquè el que convé és respectar les persones. Per tant, em sembla que el que li podria anar bé amb ell i ella de decidir és començar a moure's de l'espai on està, perquè l'espai on està, diríem aquí, jo veig que el Vallclara no parla ni una vegada de les víctimes, ni una de les víctimes.
Ni una vegada.
S'ho ha descuidat? Doncs s'està equivocant en Vallclara quan es descuida això. Llavors, que aquí hauria d'haver-hi una sèrie de moviments. Altrament, és molt possible que la segona denúncia vagi en la mateixa línia o no, ho animarà, ho veuran jutjants diferents, però finalment doncs això llavors és que acaba fent un enfrontament a la redacció. Per què hi ha d'haver un enfrontament a la redacció? És a dir, tinguem en compte la víctima i potser jo recomanaria, si m'ho permet i per què m'ho preguntes, que Sant Saül s'ho repensés, fins i tot, què li convé més. Perquè podria no creure's el que diu, però si un ho va dient, ho va mirant, ho va reflexionant, potser en algun moment s'adona que ha abusat del seu lloc jeràrquic.
Jo crec que un condemnat...
Gràcies. 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 Jo parlo molt clar, ja se sap.
Jo, en general, tendeixo a pensar que un condemnat, que una persona que ha estat condemnada per qualsevol delicte, no ha de tenir més conseqüències que les que imposa la mateixa condemna. Ara bé, això en termes generals, per el pitjor dels assassins, perquè crec que la reinserció i perquè crec que, el sistema penal no deu ser per castigar, sinó per una altra cosa. Ara bé, dit això, crec que en aquest cas, molt especialment, hi ha dos problemes. El primer és que un periodista té altaveu i crèdit social. I en aquest cas, l'altaveu i el crèdit social és un problema molt gros. És a dir, que una persona que ha estat condemnada per un abús sexual tingui altaveu i crèdit social, diguem, a crèdit social me refereixo a un reconeixement, no? La gent et coneix, sap una mica qui ets. És molt problemàtic. Crec que si pot fer una altra feina, si vols mantenir-lo al diari, almenys ha de fer una altra feina...
Que no sigui visible.
No perquè sigui invisible, no per amagar-lo, sinó en el sentit de que no pugui tenir una tribuna des de la que pontificar el que vulgui. Mm. Això és la primera qüestió. La segona és que els fets que s'han condemnat, l'agressió sexual, es va produir en l'àmbit d'una feina periodística molt concreta. Per tant, el que pot passar...
Deixa'm dir una cosa sobre això, perdona. Sí. Estem parlant d'unes col·laboracions en aquest diari, el Punt Avui, que van començar després de saber-se aquests casos.
Ho sé.
Després de ser acomiadat del principal.
Sí.
Per tant, no és una col·laboració que estigués feta fent abans.
No.
Estem parlant d'una col·laboració que va arribar quan Saül Gordillo es queda sense feina.
Ah, És a dir, aquí la següent qüestió és: estàs garantint que això no torni a passar? Estàs garantint que, no, que les mateixes persones, fins i tot, no es puguin tornar a trobar a Saúl Gordillo en àmbits laborals? Les mateixes persones, les víctimes o d'altres, no? Per tant...
I aquest poder, perdona, és el que vam veure que va fer durant setmanes.
Evidentment.
Perquè vam sentir una quantitat d'opinadors dient que havien vist el vídeo i que desmentia la versió de la víctima, que és el mateix vídeo que l'ha servit per condemnar-lo.
Gràcies per treure el tema.
Per tant,
això que va passar...
no només és una persona del que estem parlant d'un sistema de gent que ha protegit un agressor.
Totalment d'acord.
Bueno.
Això també és un aplaudiment.
Això i tant que sí.
Milagros.
Bueno, jo no ho tinc tan clar, cap de les dues. No les tinc en absolut tan clar. Primera, és veritat que hem sabut d'aquesta agressió en unes circumstàncies en què tots hem sigut testimonis de les maniobres de la defensa per intentar desacreditar la víctima. Tots hem tingut l'oferta de poder veure el vídeo en el que se suposa que la noia flirtejava, etc, etc. I això és una estratègia de defensa mesquina. I, a més, que perpetua l'agressió.
Però eficaç, perquè sí, quanta eficaç, gent et deia que havia vist el vídeo i que aquí no passava res.
Efectivament.
En canvi, el jutge ara ha dit que sí que passava
amb el vídeo. Per això jo estic en contra d'aquesta estratègia de defensa que sempre culpabilitza a la víctima i revictimitza a la persona que ha sigut agredida. Això està clar. L'altra, aquesta agressió es produeix, pel que coneixem, en un context d'exercici del poder per part d'una persona que té molt de poder.
Remarcat, abús de poder.
I que, per tant, és el prototipus d'aquest tipus d'agressions. Molt bé, fins aquí el cas. A mi ara el que em genera dubtes és, en aquest i en milers d'altres casos penals, els que hem passat per la Facultat de Dret sabem que la finalitat de les penes des de vaqueria és la reinserció de les persones. Que una persona pot ser condemnada perquè ha comès un delicte i que, precisament perquè som civilització, tenim un sistema de penes que castiga proporcionalment a l'ofensa i aquest càstig no està orientat a la venjança de la societat sobre aquell individu, sinó a que la societat hi guanya més si reinsereix aquest individu. Llavors, a mi ara em preocupa bastant, en els darrers anys, que aquest fet que ha vingut amb el MeToo, però també ha vingut en altres moviments, en el que la justícia ja no s'exerceix només a través del Codi Penal i del sistema que ens hem dotat per aquesta restitució de la persona que ha comès una falta, sinó que estem estenent el càstig d'una manera difusa més enllà de l'administració de justícia. I també està, és veritat que quin és el poder que tenim com a ciutadans per cancel·lar o no cancel·lar una persona? I, perdona, com controlem aquestes dinàmiques que se generen i que al final fa que a lo millor algú que ha comès una falta, i no pensem ara en el Gordillo, que jo tinc molt clar la seva conducta és absolutament censurable, però pensem en general, fins a on tot el que no sigui a través del mecanisme reglat d'exercici de la justícia no se'ns pot desmadrar en un moment determinat
i acabem fent... Estem dient el mateix.
No, estem dient el mateix, però jo introdueixo uns matisos. Deixem acabar i després tu
dius.
Llavors, fins a on creieu que podem arribar en aquest exercici de la revenja social contra algú que se l'ha assenyalat com culpable i que alguna vegada, potser, ha sigut assenyalat també, perquè també es donen aquestes possibilitats, de que algú sigui condemnat injustament.
Cuidado,
que no és tan fàcil com pontificar de dir molt bé, o molt malament.
Però
molt
ningú
malament.
Ha dit ni molt bé ni molt malament.
Però mira,
és que estem dient el mateix. És a dir, tu dius això d'ara arribar a un judici ja no només ho fa l'administració de la justícia, sinó que ho fa la societat. En aquest cas, i en els casos d'abusos sexuals, permetem que et digui sortosament, perquè mentre això no hi ha hagut el Me Too, això quan arribava a l'administració de justícia? Fins que no hem tingut que només el sí és sí, no un és que esclar, el que et veia i l'altre d'allò, fins que no hem arribat a aquest punt i hem arribat a través del moviment social, no hi ha hagut manera de modificar la legislació.
Però ara ja està la justícia.
Ara ja hi és. Llavors, el que jo vinc a dir és, sí que estem d'acord, és a dir, les penes tenen en el nostre país la funció de reinserir, fer que aquella persona vegi que potser s'ha equivocat i que vulgui canviar de conducta. Jo penso, la primera cosa és que ho digui. La primera cosa és que digui jo si de cas em vaig equivocar, perquè em va semblar que flirtejava, doncs no voldria abusar mai de ningú i, per tant, doncs, no sé, faig una formació. És que ahir mateix estava amb una entitat que es dedica justament a la cara que dona formació en aquest tipus de coses, no? Algun acte, i que no traspassi la responsabilitat al director del diari, a les companyes del diari, als companys també, a tots els altres. És a dir, que ell tingui una posició activa de si m'he equivocat i em diuen que m'he equivocat, miraré de modificar la meva conducta, que la pot modificar.
Ja està. Jo el que penso és que...
Gràcies.
Jo el que penso és que...
Estem dient el mateix, eh?
Hi ha un problema...
Estem dient el mateix.
Jo entenc perfectament la preocupació i entenc perfectament la posició que ha explicat la Mila. El que passa és que jo crec que hi ha una qüestió, és que l'exercici reglat de la justícia, que hauria de ser el canal central per on tot això passés, no ha funcionat en massa vegades. I no siguem ingenus. Encara no funciona per molta gent. Encara hi ha molta gent que no vol denunciar perquè es revictimitza. Encara hi ha molta gent que sí. Té molta por a la primera porta d'entrada.
Sí, però que la Mila el que venia a assenyalar és el periodisme que estem fent en aquests casos, no?
Sí.
Que de cop i volta hi ha una denúncia anònima i de cop i volta ja linxem i condemnem una persona.
Total.
Okay, jo dic que això, que aquest sistema...
Nit, que no és un element...
No, parlar de l'ordillo, diguéssim.
No, clar. A veure, jo dic que...
Que el bo que té aquest moviment també té perills.
Evidentment.
Exacte, i que llavors, si no volem pervertir la finalitat d'aquest moviment, que jo hi estic d'acord, i jo el recolzo, el Me Too, naturalment, perquè és veritat que hi ha hagut barreres per accedir a la justícia i que precisament no es denunciaven aquests casos perquè per aquesta situació de poder que tenien els agressors, diríem, no?
I que teníem la sentència de la minifaldina i tantes altres, no recordo.
Però com en tantes altres coses, el feminisme el que vol és justícia social i el que vol és una societat millor, també hem de revisar quins són els perills de deixar, diríem, al l'enxamiento general, perquè, escolta,
sí.
A veure, tots hem vist també, i no vull establir un paral·lelisme amb aquest cas, però...
Aquest
no,
està jutjat i ha quedat.
No, però, escolteu...
Per recórrer, evidentment. Ah, però...
No, pitjor, tots hem vist casos de linxament de persones a països, per exemple, a Sud-amèrica, perquè havia sortit una notícia de que algú havia sigut detingut per treure els òrgans a un nen, aquesta persona surt de la presó i el linxen i el maten allí mateix.
Sí.
Cuidado amb aquestes.
No estem aquí, clar que no,
però el poso com a cas
és comparable. Per mi no és comparable.
No, perdona, jo estic parlant dels linxaments.
Però on hi ha el linxament?
No dic.
Jo el que crec és que...
No hi ha de linxament.
Però hi ha un perill.
Em sembla una preocupació molt legítima.
Però ara ja l'estaves dient què havia de fer Raül Gordillo. Pues
no,
que faci el que cregui
el que vulgui. No, jo no li dic. Jo suggeriria, em diu, què pot fer perquè això es neutralitzi amb una conducta diferent, segurament, diríem, socialment, es diria, aquest xicot veu que aquí s'ha accedit, que ha abusat del seu poder. Ell que faci el que vulgui. Jo no li diré el que ha de fer. Ell s'entén amb els seus advocats, les seves advocades. Però jo crec que si fes una cosa diferent del que ha fet fins ara, tot això baixaria el suflé. I ens podríem creure que sí, que no. Ell podria reflexionar també i ensenyar-ho.
A veure si puc dir el que volia dir.
Jo volia dir que
si ens preocupa això, hem de tenir en compte quan la justícia no arriba als llocs. Si ens preocupa això, hem de tenir en compte precisament les portes d'entrada que encara té la justícia. I una qüestió sobre el tema dels linxaments, en el cas de Saúl Gordillo, i que jo crec que és l'argument en el que el director del Punt Avui no s'aguanta el que diu. En el cas de Saúl Gordillo, no hi ha hagut un linxament, hi ha hagut el contrari. Hi ha hagut molts periodistes sortint a dir que els creien en Saúl Gordillo, que els creien que no havia fet res, i per tant revictimitzar aquestes persones que havien denunciat. Per tant, el cas de Saúl Gordillo és un cas molt clar en el que les persones que han denunciat a Saúl Gordillo han tingut que estar amagades mentre ell era capaç de sortir al públic. I això és precisament el que no ens podem permetre i la raó per la que Saúl Gordillo, sota el meu punt de vista, hauria de deixar d'escriure.
Perquè forma part de la mateixa perversió que en què estem incurrint tots. És a dir, el judici paral·lel. Uns que el defensen i uns altres que l'ataquen. Sí, això és el que és perillós, el judici paral·lel.
És Milagros Pérez Oliva, amb Arturo Puente, Sílvia Còpolo, en tertúlia avui des del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Ara farem una pausa per la publicitat, de seguida anem cap a Madrid, però abans, avui en nom de la Fundació Somriures de Bombay, saludem la periodista Irene Villa. Irene, bon dia.
Muy buenos días, Ricard. ¿Sabías que en algunos desastres naturales o conflictos las mafias de trata de personas llegan incluso antes al lugar que la propia ayuda humanitaria? Las guerras, los desastres naturales y los efectos del cambio climático son caldo de cultivo para la trata de seres humanos. Las mafias se aprovechan de que hay personas en situaciones muy vulnerables para que confíen en ellas y acaban siendo explotadas de diferentes formas. La falta de rutas seguras para los migrantes agrava este problema. En Sonrisas de Bombay trabajan para acabar con esta lacra.
Somriures de Bombay. Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Descobreix el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Vine a Terrassa a fer un passeig pel passat, el present i el futur de la ciència, la tecnologia i la indústria del nostre país. Recorre les exposicions de la fàbrica tèxtil, el transport o la informàtica en un impressionant edifici industrial modernista.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Jo no separo la brossa, em fa mandra.
Què dius?
Doncs nosaltres cuidem els clients reutilitzant i separant tots els envasos.
Tu no recicles ampolles, pots i flascons de vidre a casa?
Doncs no. I tu?
Esclar! Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de vidre, ampolles, pots i flascons al contenidor verd o al cubell del porta a porta. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Si em toquen els 200.000 euros de la brossa de cap d'any, penso comprar-me...
Para. Però si ja ens ha tocat.
Oh, sí?
Cada cop que compres un bitllet, ajudes a millorar la vida de la gent que necessita.
31 de desembre, sorteig de la brossa de cap d'any. Tu juga que juga.
Que això toca que toca.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
A Netto, cuinem l'únic caldo de Nadal fet només amb ingredients frescos i naturals, com tu ho faries a casa, perquè gaudeixis de moments únics amb els teus. Caldo de Nadal a Netto. Natural de veritat.
Enguany pots quedar-te jugant a casa o visitar un lloc on jugar com mai. Si aquest Nadal t'ho passes en gran, te'n recordes. A partir del 23 de novembre, viu un Nadal inoblidable a PortAventura World. Hotel més entrades a partir de 63 euros. Consulta'n les condicions a portaventuraworld.com.
012, la millor resposta.
Tu sabies que el germà de la Laia patia assetjament escolar?
Ah, sí? I com està?
Molt millor, gràcies a la intervenció de l'USAP.
La unitat de suport a l'alumnat en situació de violència dona resposta a les violències que viu l'alumnat. Si vius una situació de violència, contacta amb l'USAP a través del telèfon 900-923-098, el correu electrònic usap.educació@gencat.cat o l'aplicació web USAPS. T'escoltem, t'ajudem, et protegim. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Benvinguts a la nova Acadèmia de Videojocs.
Això és Nivell Extra.
No és un programa de videojocs, són persones que juguen a videojocs. Amb gent molt diversa crearem, aprendrem, compartirem i ens relacionarem per millorar les nostres habilitats per la vida real. Nivell Extra.
Ja disponible a la plataforma 3CAT.
Aquesta és una pintura única.
Ahà, i què val?
Molt cotitzada. És del 1931.
Mira, com el meu avi.
I nota la transició des del cubisme?
Sí, sí, que es nota.
La pinzellada és tan rebel.
Molt punky, sí.
Punky?
Me l'emporto.
Tu tranquil, que si et toquen els milions de l'euro jackpot de l'11, tens tota la vida per aprendre a gastar-te'ls. Aquest divendres, per tan sols 2 euros, pot de 120 milions i, a més, un segon premi de 25 milions d'euros. Eurojackpot de l'11, milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Sí.
jo pogués complir un desig. Ara.
Coses que necessito.
A ple pulmó, per les malalties respiratòries. El 15 de desembre, col·labora amb la Marató. Diu molt de tu.
I ara entrem al búnquer.
La qüestió és que l'Otto acaba de rescatar a Mussolini sense disparar ni un sol tret. Quan entra a l'habitació, en Benito està ben confós, però en veure uniformes alemanys de seguida es tranquil·litza i diu: sabia que el Führer no m'abandonaria. Anem-nos-en.
Anem-nos-en, va dir Mussolini? Anem-nos-en.
En italià ho va dir.
Ah, clar.
Facciamo via.
Facciamo via.
Facciamo.
El nivell del programa és aquest. No sou sorpresos, ara. Si ens han donat premis amb aquest nivell, per què canviar-ho ara?
El Búnquer, amb en Pello, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a divendres, a la una del migdia, a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Cada migdia, a les 12, us esperem a un lloc que sona així.
Un lloc per parlar i comentar tota l'actualitat dels nostres famosos preferits. Polèmiques, ruptures, naixements, il·lusions...
Tot plegat fa pinta de tardor mogudeta, eh?
Ni que ho juris, Gordi.
Cada migdia a les 12, que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
La crònica social del país.
Cada dia al matí de Catalunya Ràdio. Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Són 3:15, som al matí de Catalunya Ràdio. El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, celebrant el 40è aniversari, és un dels 3 museus nacionals de Catalunya. S'encarrega de donar a conèixer el patrimoni científic, també tècnic industrial del país, amb un patrimoni de més de 20.000 objectes. Som amb Sílvia Còpolo, Arturo Puente, Milagros Pérez Oliva, en tertúlia al matí de Catalunya Ràdio. Tenim un oient que ens ha trucat, que és el Lluís. Lluís, què tal? Bon dia.
Hola.
Hola, Lluís.
Hola, bon dia.
Diu que portes 3:15 parat al tren R16?
Pues sí, mira, hem sortit jo, concretament he sortit de l'Argentera, a 8:15. I aquest tren, clar, fa un recorregut una mica especial, que hauria d'anar directament ja cap a Reus i Sant Vicenç, però amb tot això de les obres del túnel de Roda de Barà es desvia cap a Valls, aquí fa com un intríngulis que fa canvi de sentit, i llavors torna cap a Reus, i torna cap a Sant Vicenç, i llavors tira cap a Barcelona. Però avui ens hem quedat aquí parats, a l'estació del Prat i Vilabuixons, separats, s'ha quedat sense llum, i ara ja fa 3:15 que estem aquí, i ha vingut el maquinista i ens ha dit que esperem que vinguin els bombers, que potser ens aniran traient i haurem d'anar caminant per la via fins a les Valls, i allí a veure si trobem hi ha un servei alternatiu, si hi ha algun bus que ens porti o cap a Sant Vicenç o cap a Barcelona. Però, esclar, tothom està una mica neguitós perquè cadascú té les seves venyes i, clar, això s'allarga molt i no ens saben dir, perquè haurem de caminar, no sé, no, és que no sabem exactament on estem. Estem aquí al mig del bosc sense calefacció ni res, ja comença a fer una mica de frescor. I, bueno, aquí a l'espera...
Per què no posen la calefacció? Quina explicació?
Perquè resulta que tenen por de que el tren se quedi sense bateria. I llavors que no pugui arrencar gens, saps? Que quan arribi, tinguin la catenària arreglada, si el tren se queda sense bateria no podrà funcionar. I no van ni les portes, ni les portes dels serveis... No va res, i la calefacció també està parada, no? Estem sense llum, a més a més.
Doncs, Lluís, ànims. Tots els que esteu aquí en aquest tren anirem parlant, aquí, si et sembla, al llarg del matí.
Esperant.
Esperar a veure què s'arregla això.
Esperem que vinguin els bombers, que no sé per on vindran, perquè aquí no hi ha cap camí.
Ara ens posarem també en contacte nosaltres amb Rodalies perquè ens expliquin què és el que està passant.
Pregunteu,
quin és el...
Sisplau, sí.
Molt bé, doncs ara ho farem. Una abraçada.
Molt bé, gràcies.
Lluís,
adéu.
Com deien, són les 9:48, hem de parlar també d'aquest enfrontament polític entre el Partit Popular i el PSOE. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Bon dia.
Pràcticament estem anant a cas per dia, perquè ara hem vist com també hi ha més gent ja investigada. que impliquen i que envolten a Pedro Sánchez.
Sí, exacte. I avui, per començar, tenim una nova sessió del cas Koldo al Senat. El PP ha forçat a anar-hi avui els ministres Òscar Puente i Ángel Víctor Torres, i el dia comença amb els populars anunciant que en els propers dies hi faran anar més persones, des de Teresa Rivera i fins al cap de gabinet de María Jesús Montero, després de les revelacions que va fer, ja ho sabeu, l'empresari Víctor de Aldama i aquestes suposades comissions. Així comença el dia d'avui. Veurem com acaba, perquè, com deies, com semblava que Pedro Sánchez ja no se li podien obrir més fronts en una setmana, ahir n'hi va sortir un de nou, aquesta investigació judicial contra el seu germà, que se suma a una setmana complicada. Mira, si repassem, dilluns la Guàrdia Civil va assenyalar el fiscal general com a responsable de la filtració del correu sobre la parella d'Ayuso. Dimarts s'obre la crisi amb Juan Lobato. Ahir dimecres Lobato dimiteix com a líder del PSOE madrileny. Ahir també el cervell del cas Koldo torna a amenaçar Sánchez amb que té proves contra ell, i ahir també se cita a declarar com investigat el germà de Sánchez per aquestes suposades irregularitats a la Diputació de Badajoz. Per tant, uns dies complicats per Sánchez. Estem a 24 hores que arrenqui el Congrés Federal del partit, però des de la Moncloa què diuen? Doncs insisteixen en que tot plegat és fals, que tots els casos cauran pel seu propi pes, en culpen el Partit Popular, i de moment, i és significatiu, tots els socis de l'investidura tanquen files amb Pedro Sánchez i han rebutjat per ara l'oferta de moció de censura que els va fer Alberto Núñez Feijo. Miren, acaben de parlar la vicepresidenta espanyola Yolanda Díaz i també el portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián.
Hay gobierno de coalición para rato. Ahora bien, lo que está pasando en nuestro país es muy grave. Hacer política a través de la judicialización de los procesos, todos políticos, me parece muy grave.
Si algún día hay algo, nosotros seremos los primeros que no dudaremos en absolutamente nada. A mí, de momento, lo que me parece es una ofensiva de una parte del Poder Judicial que va en contra de este gobierno porque no le gusta.
Doncs, déu-n'hi-do com estan els ànims a Madrid. No sé si veieu, Arturo, un futur gaire estable el proper any a Pedro Sánchez, ara mateix.
La veritat és que el futur de Pedro Sánchez sempre ha estat inestable, diguem-ne, per primer perquè...
Això són molts fronts, ara.
Són molts fronts. Aquesta setmana ha estat una setmana increïble per Pedro Sánchez, en molts fronts, i més que se li poden obrir, perquè la sensació que tenim tots, jo crec, és que el PP juga amb l'àrbit comprat. És a dir, el PP juga amb l'estament judicial, no tot, però sí el més important, a favor seu. I clar, així és molt difícil. És a dir, que qualsevol jutge pugui obrir causes, poder anar a obrir causes a l'entorn familiar de Pedro Sánchez, doncs la veritat és que vicia bastant el debat polític i l'escenari en el que estem. Jo, a més, crec que la dreta és una mica maldestra. I ho dic perquè, o maldestra, o que té una, diguem-ne, estratègia de fuego a discreció. Ho dic perquè... hi ha un cas importantíssim amb proves reals de corrupció, amb proves reals que s'està començant a saber coses bastant, bastant grosses, que és el cas Koldo, que és el cas Ábalos, que Ábalos, recordem, era el ministre que més pressupost manegava de tot el govern, un ministeri tan gros com el de Transports, i el secretari d'organització del PSOE. Vull dir, no hi havia gaires persones més altes que ell al govern i al PSOE que no fossin ja Pedro Sánchez. Aquesta persona avui té uns fronts oberts bastant, bastant grossos i bastant, bastant evident. Ja veurem què passa, no volem fer el judici paral·lel, però vull dir, és molt evident que hi ha alguna cosa, que hi ha una trama de corrupció allà al voltant. Ja veurem la participació de cadascú. Això és prou per demanar responsabilitats a tot el govern, a Pedro Sánchez, o a qui s'hagués de demanar. No cal anar inventant coses o anar obrint fronts que... tots són una mica estranys. El de la dona de Pedro Sánchez és una mica estrany. Ara que és l'obert del germà és raríssim. A més, quan hi ha un informe de la Guàrdia Civil de la UCO que diu que el germà de Pedro Sánchez no s'ha enriquit. Per tant, que no només hi hagi una forma d'intentar derribar Pedro Sánchez, que és mitjançant obrir-li causes i causes al seu entorn personal, a mi la veritat és que m'esgarrifa bastant. També s'ha de dir que no és el polític, diguem-ne, de més visibilitat, és el president del govern d'Espanya, però que això ja ho hem vist en molts polítics en altres ocasions, i igualment tot és lamentable, Galdós.
Milagros.
Bueno, jo crec que és molt evident que estem davant d'un cas en el que s'està fent una pressió molt forta a través del sistema judicial. És com anar a tirar la xarxa i veure què pesques, sí. Diríem, no? Hem de veure, primer, qui són els promotors d'aquestes causes judicials. En molts dels casos, en la majoria dels casos, Manos Limpias, Vox i organitzacions dels sospitosos habituals...
Aquesta mena, sempre els mateixos.
...que el que busquen és justament judicialitzar la política perquè sigui un factor d'inestabilitat permanent. La conseqüència d'això quina serà? Doncs que no podem donar per vàlida, com fèiem abans, que la intervenció de la justícia sigui un element de menysteniment de la política. És a dir, Pedro Sánchez no dimitirà, ni que hi hagi un jutge que imputi a tota la seva família, als seus fills, als seus... Per què? Pues perquè a hores d'ara, tant en qüestió està l'actuació de les persones imputades, perquè estan en qüestió per la imputació, com la de les motivacions de la justícia per imputar-les. I com que ja no sabem a què atenir-nos en cap cas, al final el resultat serà taules.
Això és bo pel corrupte. Això és bo pel corrupte, eh?
A veure,
això
és, però és fantàstic. Això és fantàstic.
Curiós. Tu tens un cas de corrupció.
No, vull recordar una cosa. Hem començat a parlar de Lawfare fa ja uns anys. És a dir, Ada Colau tenia 20 causes judicials que totes han acabat en res. Totes han estat arxivades. Hem tingut els casos de la policia patriòtica, que s'han obert i han tingut casos, i tots han acabat en res, excepte els que han sigut confessats, que és el cas de Jordi Pujol. Sí. Els altres, tots han acabat en res. Per tant, quan ja portem un historial de més de 30 causes obertes contra polítics que tenien com a finalitat desacreditar aquests polítics, quin valor té a hores d'ara que s'obri una causa política ara, contra un altre polític?
A veure, m'ha semblat que era la vicepresidenta que es queixava de hacer política a través de la judicialització de los procesos.
Yolanda Díaz, sí.
Clar, i jo pensava, i del procés, no? Sí, és exactament les mateixes paraules. Llavors, estàveu assenyalant si amb el cas Ábalos ja n'hi havia prou. Recordo un cop que vaig llegir, no?, que quan Pedro Sánchez li diu a Ábalos que ha de plegar de ministre, Ábalos li pregunto per què, i Sánchez li diu no te lo puedo decir. I ho vaig trobar genial, perquè si no Ábalos sabria el que sap Sánchez i per tant podria actuar. És a dir, què fa Sánchez? Tu aquí m'estàs anant en contra, em va malament, això... Fora! Ho acabem de veure amb el responsable de Madrid. Després, pel que fa als casos de suposada corrupció, no? Diríem aquí la disciplina, diu, hi ha corrupció blanca, corrupció grisa, corrupció negra. La blanca, la que tothom... És bé, si no passa res. Aquesta grisa, uns diuen que sí, i els altres que no, que és greu, socialment. I la negra, tots diuen que no. No estem davant de casos d'una corrupció negra. Podem estar blanca, grisa, no? Per tant, Sánchez té pedres a les sabates, però continuem veient que balla i ballarà, perquè la seva continuïtat, aquí estic molt bé d'acord amb la Mila, depèn del suport dels partits que li han donat suport perquè pugui ser president del govern, no havent obtingut el màxim d'escons. I després, a mi hi ha coses que m'interessen molt més, i no aquesta porqueria de la política espanyola, que sí, és molt normal, perquè utilitzo un adjectiu que últimament veiem molt, molt normal la porqueria de corrupció de la política espanyola. A mi m'interessa més que ahir Salvador Illa li pogués dir a Garriga, miri, escolti, ben aviat o tindrem les competències en immigració, i li donés resposta d'aquesta manera, perquè si aquí hi ha coses que s'han de resoldre, aquest és un dels acords que el PSOE va haver de tenir amb Junts, no el PSC, el PSOE, doncs resultarà que podrem decidir sobre immigració, que no és gens fàcil, com ho va ser sobre la policia, i vam voler la competència dels Mossos d'Esquadra. A mi això, escolta, nosaltres aquí a Catalunya, Catalunya Ràdio, Focus, Catalunya, Cohesió Social, Igualtat Social, Catalunya, i aquesta porqueria de la política espanyola i la corrupció se la vagin fent, perquè a més de moment no hi ha res gros que es consideri per a la població que fa saltar un govern. Res.
Arturo.
No, queda mirant la Mila.
No, bueno...
Porqueria política espanyola.
És veritat que ha passat una cosa en els darrers...
Espanya, doncs està aquí al costat, hi ha molt bona gent, eh?
Però és això.
En les darreres 24, 48 hores ha passat una cosa que és veritat, que no pot ser més M30-cèntrica, no? Per dir-ho així, madrileño-cèntrica, que és aquest vodevil estrany sobre Lovato, no? Fent unes coses molt estranyes, que és com som portada davant d'un notari, unes revelacions que li feien respecte de la parella d'Ayuso. Tot això és un vodevil que a mi, realment, em passa una mica... Em passa una mica... Avui escriu la Neus Tomàs un article que diu que alguna cosa així com em passa com lo de la resistència i les la revuelta
i l'hormiguero.
I és que jo veig Buenafuente, no sé qui diu la Neus Tomàs, no? Vull dir que no veig cap dels dos. A mi em passa una mica igual. Jo tot això del Lovato i tal, m'ho veig una mica des de fora i penso, mare meva, quina cosa més rara passa en la Villa i Corte. Dit això, sí que crec que interpel·la bastant la fotografia final. La fotografia final del que ha passat allà és que davant d'un cas de presumpta... que no ha pagat els impostos, de frau fiscal...
No és presumpt, que ho va reconèixer, diria.
Sí,
va reconèixer i va buscar l'acord.
Sí. Bueno, sí.
Amb l'agència tributària, el nòvio de l'Ayuso. Presumpte res.
Bueno, sí, fins que no te jutgen es presumpte.
A veure, sí. D'acord, però en el sentit aquí que estem dient, no?
Sí, fins que tu te jutgen es presumpte. Però sí, no. Un senyor que va fer un frau fiscal, efectivament, que és parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, que ha acabat dimitint és el líder de l'oposició, l'altre, per aquest mateix cas. Vull dir que és ben, ben rara la cosa per Madrid.
Milagros.
A veure, jo tinc cada nit un gran dilema, un gran problema, perquè començo a fer la newsletter del diari El País cada matí, i en aquest cas del Lovato, sí, me vaig trobar que ja portava gairebé tot l'espai, mig espai de tota la newsletter, per poder explicar en què consistia.
Sí, sí.
I llavors vaig pensar, en aquest cas, perquè algú entengui què passa, necessitarem fer un glossari.
Sí,
un glossari.
Qui és qui, què és què,
i tot això, no?
I a més hi ha una altra lògica, és la política del PSOE a Madrid, que també té la seva complexitat,
exacte,
no?
Però mireu, tot això, el que ahir em feia